Teatres del món. Òpera internacional. Amb Mònica Pagès.
La Mònica Pagès va encetar aquesta nova secció en aquesta quinzena temporada d'Una tarda a l'òpera fa un mes amb la Fenice de Venècia. Mònica, bona tarda.
Bona tarda, Jaume.
I avui tornem a tractar un altre teatre, però el que farem és creuar l'Atlàntic.
Exactament, el Metropolitan Opera House de Nova York.
Som-hi.
El Metropolitan Opera House de Nova York va ser justament el primer escenari que va representar Tristany i Isolde de Richard Wagner als Estats Units. Era l'1 de desembre de 1886. Precisament el passat 26 de setembre, el Met va obrir aquesta temporada amb la nova producció de Tristany i Isolde, a càrrec de Marius Trelinski, amb les veus de Nina Stemme i Stuart Skelton, i amb Simon Rattle al fossat de l'orquestra. Tot un esdeveniment operístic mundial que s'afegeix a les 6 noves produccions entre els 26 títols que ha programat el Met aquesta temporada. Entre els títols d'aquest any cal destacar també un nou Guillem Tell de Rossini, dirigit per Pierre Raudy aquest octubre i que comptarà amb Brian Himmel en un dels papers principals. Aquest any també hi haurà la primera audició al Met, el que s'anomena la Met Premiere, de L'amour de Luen, de Kaya Saranyajo, que serà aquest desembre amb la direcció de Robert Lepage. Juntament amb noves produccions de Romeo i Julieta, Diana Damrau, Vittorio Grigiolo i Gian Andrea Noseda, Rosalca, Sir Mark Elder i El cavaller de la Rosa, que serà la primera nova producció d'aquesta òpera signada per Robert Carson, que dirigirà el sempitern James Levine en els 40 anys que ha estat director titular i artístic al Metropolitan i que ho farà amb un altre nom emblemàtic d'aquest teatre com és René Fleming, que hi canta des del 1988 i que ara ho farà al costat d'Elina Garanxa.
Parlaves, Mònica, de James Levine, que efectivament ha estat sempitern i omnipresent en aquests darrers pràcticament 40 anys al Metropolitan de Nova York, però val a dir que el Metropolitan darrerament s'ha obert també a d'altres directors, el mateix Fabio Luisi, o, justament, ens deies, no?, Simon Rattle, sí. En aquestes produccions d'un Tristany i Isolde.
Exactament, és una ocasió excepcional la de poder sentir aquest Tristany i Isolde dirigit per Simon Rattle al Metropolitan de Nova York i que en depèn compte amb la veu de René Pape com a Rei Marque i la Ekaterina Gubanova com a Brengene. Com és habitual en la vida operística del Met, els crèdits d'aquesta producció apareixen sense reserves els noms i cognoms dels patrocinadors privats, d'Alan i de Ruth Broder, que han volgut ser mecenes d'aquesta coproducció del mateix Metropolitan Opera House amb el Festival Hall de Baden-Baden, l'Òpera Nacional de Polònia i l'espectacular Centre Nacional d'Arts Escèniques de la Xina, a Beijing.
Un Metropolitan que ha tingut també grans noms al darrere en quant a directors artístics i que, en fi, des del mític Rudolf Bing en temps de Maria Callas s'ha encarnat fa ben, em sembla, uns 10 anys, no?, amb Peter Gelb, que és un d'aquests també grans noms d'aquest nou Metropolitan.
Exactament, com en deia, doncs ara hem fet repàs dels hits d'aquesta nova temporada, però que a més és el desè any, doncs, aquest any, aquesta temporada, de la gerència, com deies, de Peter Gelb en aquest teatre, que el van anomenar General Manager el 2006 i és el 16è director general de la història d'aquest teatre d'òpera dels Estats Units, que ja ha arribat a la seva temporada 132. El Metropolitan Opera House de Nova York és, evidentment, el teatre d'òpera més antic i més prestigiós dels Estats Units, que va obrir les portes el 22 d'octubre de 1883 amb una representació de Faust de Gounod.
Un teatre, Mònica, que de fet quan va iniciar la seva trajectòria era un teatre molt italianòfil, suposo que per la comunitat d'italians que hi havia a Nova York, però que tot ho representava en italià, no?
Sí, és curiós perquè fins i tot en l'òpera es nota aquests fluxos migratoris, no?, de la ciutat de Nova York, com es van acuent, van fent aquest melting pot, no?, dels Estats Units i sobretot de la capital cultural, no?, com és Nova York. Es veu que els primers anys, com deies, ho cantaven tot en italià, després va passar també l'alemany, justament com això, doncs el següent onada de flux migratori del 19, finals del 19, primers del 20, però ben aviat van optar per conservar les llengües originals de cada òpera i convertir-se en el gran far operístic dels Estats Units, només rivalitzada per l'òpera de Chicago i la de Los Angeles.
Metropolitan, que ha estat un teatre també de divos, i potser el primer gran nom d'aquests grans divos sigui aquesta veu que sentim ara de fons, no? Enrico Caruso.
Enrico Caruso, exactament. Sí, és veritat, com és un teatre que en aquesta història, que en el fons tampoc és tan... és recent, bueno, és de més de 100 anys, però evidentment no és de les més antigues de... comparat amb Europa, però hi ha aquestes grans veus llegendàries, el de Enrico Caruso que estem sentint ara, que va arribar a Nova York el 1903 i que, segons diu la història del Met, va fer un total de 863 funcions entre el 1903 i el 1920, moltes més que el total de totes les altres que havia fet amb altres companyies del món, un número rècord. De fet, el Metropolitan és un dels escenaris que ha llançat més carreres internacionals. Debutar al Met significa pujar al gran trampolí de la fama mundial, com van ser el cas de la gran Geraldine Ferrar, de Laurence Tibet als anys 20, de la nostra estimada Victòria dels Àngels, que va debutar el 17 de març de 1951 fent de Margarita Faust i que va fer un total de 139 funcions en els 10 anys que va estar actuant cada temporada en aquest teatre, esdevenint un dels noms legendaris d'aquest escenari. Per al 65è aniversari del seu debut, el Met va voler recordar Victòria dels Àngels dedicant-li una de les funcions de Madame Butterfly.
Curiós que aquest teatre hagi recordat aquest 65è aniversari d'aquell debut, cosa que teatres més propers no han recordat, el debut quan tocava, no?
Allò del profeta a la terra, la terra al profeta, la muntanya, Mahoma.
Sí. No. Una barreja, sí.
És una barreja que realment, doncs sí, realment és bonic, doncs, que Nova York encara la recordin. Realment va marcar època, va ser una dècada prodigiosa per ella, no? Als anys 50, precisament, va ser la mateixa època en què també va debutar Maria Callas, que va fer primer un Fledermaus i després el 1956 Norma i Lucia di Lammermoor. Alfredo Kraus, que hi va debutar l'any 66, Luciano Pavarotti el 1968, Plácido Domingo també aquell mateix any, i Josep Carreras amb una Tosca l'any 1974. I Domingo, en el cas de Domingo, és curiós perquè de tots ells és el que encara és el més longe, del que realment fa més anys que hi actua. Aquest any fins i tot hi dirigirà un Don Giovanni a l'abril. En la història d'aquest teatre tampoc podem oblidar, sobretot nosaltres els catalans, que el 28 de gener de fa 100 anys el Met va estrenar l'òpera Goyescas d'Enric Granados i que en el mateix escenari del Metropolitan Opera House se li va fer un concert pòstum pocs mesos després de morir al Canal de la Mànega. Era el 5 de juliol del 1916 quan va tenir lloc aquest concert amb la participació de Casals, Chrysler i de Maria Barrientos. Possiblement ha estat l'única vegada que una òpera d'un compositor del nostre país es va sentir al Coliseu Líric de Nova York. Goyescas s'ha tornat a programar en aquest teatre en forma de concert només en 7 ocasions des de llavors, ara fa 100 anys. L'última, curiosament, també en plena Guerra Mundial, en aquest cas de la segona, el 1945.
Un altre gran monstre, en aquest cas de la batuta, Arturo Toscanini, que també va debutar al Metropolitan l'any 1908, quan ja era una figura consagradíssima. No?
Exactament. És curiós com en aquest teatre això, tant cantants com directors, realment han deixat una empremta impressionant. No? Arturo Toscanini, doncs, com deies, va debutar el 1908 dirigint Aida i Madame Butterfly, i aquell any també hi va dirigir Rigoletto i Tosca, no està gens malament per una sola temporada, no? En total, el Toscanini va fer el Met 480 funcions entre aquell any, el 1908 i el 1915. En l'any del seu debut al Met, Toscanini, a més va coincidir ni més ni menys que amb Gustav Mahler, que va debutar l'1 de gener del 1908 dirigint una nova producció de Tristany i Isolda. Entre el 1908 i el 9, Mahler també va dirigir al Met Don Giovanni, Valquíria, Siegfried, Fidelio, Tosca i Les noces de Figaro. No està gens malament.
Gens malament.
I pel Met també hi van passar altres grans com Bruno Walter, George Schell, Fritz Reiner, etc. Realment és una història compacta i impressionant. Mm-hmm.
Fins a arribar al senyor Levine, eh?
El Levine, exacte, que és l'únic que s'hi ha estat 40 anys.
Tots passaven... Més de 40 anys, perquè va debutar el 1971, no? Per tant, en fi, 45 anys.
Tots hi passaven pocs anys, però molt intensos, i bé, doncs, efectivament, com deies, James Levine va debutar l'any 71, ara fa 40 anys, del que han estat també director artístic fins al 2004. Actualment el director titular del Met és Fabio Luisi, com també recordava Jaume, que ja va ser nomenat principal director convidat el 2011. I bé, totes aquestes dades, totes aquestes xifres de tantes funcions, d'aquests centenars de funcions, les podeu consultar, i moltes altres, al web de l'arxiu històric d'aquest teatre, el Met Opera Database.
Per cert, un arxiu molt bo i una molt bona pàgina web.
L'antic Metropolitan Opera House de Nova York va ser creat per un grup d'aficionats a l'òpera que van construir un edifici entre els carrers 39 i 40 de l'oest de Broadway. Era un edifici conegut com The Yellow Brick Brewery, la cerveseria de maons grocs, perquè tenia aquest aspecte de fàbrica molt a la moda de la modernitat novaiorquina d'aquell temps. El Met també va patir un incendi important a la seva història, com tots els grans teatres del món, el 27 d'agost del 1892, però va ser immediatament reconstruït. El 1940, el Met va passar de ser un teatre propietat de diverses famílies que ocupaven les llotges de les 3.625 localitats que tenia, a ser una associació sense ànim de lucre, la Metropolitan Opera Association. Hi ha un llibre extens sobre la seva història en anglès que va escriure Martin Mayer el 1983 amb motiu del centenari d'aquest teatre d'òpera. El 1966, el Metropolitan Opera House va fer la seva última representació en aquest edifici de Broadway, que contra l'opinió de molta gent es va tirar a terra l'any següent. I es va poder traslladar al nou complex musical que es troba a l'Upper West Side i que es coneix amb el nom de Lincoln Center for the Performing Arts, i on també hi ha la seu de la New York Philharmonic. La primera òpera del Met que es va poder sentir al Lincoln Center va ser La Fanciulla de l'Oest de Puccini, que es va representar només per estudiants l'11 d'abril del 1966. Però oficialment el Met Opera House, tal com el coneixem avui en dia, es va inaugurar en l'edifici actual el 16 de setembre del mateix any 1966 amb l'estrena de l'òpera Antoni Cleopatra de Samuel Barber. Metropolitan Opera House, que es troba al Lincoln Center, va ser construït per l'arquitecte Wallace Harrison per iniciativa de John Rockefeller III. Per això va ser el mateix arquitecte del Rockefeller Center, que també coneixeu els que hagin estat a Nova York. El Lincoln Center està celebrant aquest any el 50 aniversari, precisament, i el Met farà una gala commemorativa que tindrà lloc el 7 de maig de l'any que ve. La façana del Met, el Lincoln Center, és una de les més famoses de Nova York, amb els dos murals que va pintar Marc Chagall, titulats El triomf de la música i Les fonts de la música. Hi ha una anècdota que diu que Chagall volia que es col·loquessin diferent, en diferent posició, perquè així les imatges de les trompetes capen fora en lloc de cap endins, però bé. El Met que coneixem actualment té 3.800 localitats i també és la seu de l'American Ballet Theatre, que té la temporada per primavera.
Una temporada, la del Metropolitan, Mònica, que té més de 200 funcions i vora 800.000 persones assisteixen a aquestes representacions, no?
Exactament, és impressionant. Clar, com Nova York és un dels centres culturals i turístics més forts i més importants del món, doncs clar, lògicament el Metropolitan va absorbint aquesta gran flux de gent.
I a més ara també hi ha una gran recepció a través de transmissions. No?
Exactament, sí. Per això que no només queden, evidentment, bastament satisfets amb la quantitat de públic que tenen allà in situ, sinó que a més compten amb unes retransmissions al cinema per internet, com és lògic, la cultura americana absolutament tecnològica ha aprofitat doncs, aquests nous mitjans per fer òpera al cinema, com la que també podem veure a Barcelona, i que compta amb alguns dels títols projectats en directe o en diferit des del Met de Nova York. Una projecció del Met que es fa a través de 10 retransmissions en viu, en HD, en gran pantalla, que arriba a 70 països diferents, amb més de 2.000 teatres i cinemes, i a més, doncs, com el que vam poder veure Tristany i Isolda aquest 8 d'octubre, també va venir aquí a Barcelona a través del cinema.
Ahir mateix, exacte. Mònica, moltíssimes gràcies. Fins d'aquí a un mes. I deixa'm dir-te també que enhora boníssima per aquest llibre que acaba de sortir aquest mateix cap de setmana, aquesta biografia d'Alícia de la Rocha que has publicat amb la pulcritud que et caracteritza, per un editorial també d'una gran pulcritud com és Alba. Per tant, estem molt contents i molt satisfets.
Jaume, moltíssimes gràcies.
Felicitats.